Volodymyr Zelensky és avui a Brussel·les per intentar pressionar els membres de la Unió.
Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.
Tèntol número 1049. Heu de saber que avui és el Dia Mundial de la Llengua Àrab.
Sobretot ser relacionades amb el tema de regar. Per exemple, una bulló, que és el balló, que és un desaigu, una síquia, que és un rec per regar, una albufera, per exemple, que és una zona d'aigua dolça que comunica la mà, sínia, que també és una cosa per treure aigua.
I un canà. Canà és un canal d'aigua que recull gotes d'aigua d'una mina.
La talaia. També relacionades amb la construcció, com, per exemple, la jup.
Un aljup és un dipòsit on es recull aigua, que era un dipòsit allargat i que es recobria amb una volta de pedres i una capella, i és un nom que clarament ve de l'àrab.
Atzuzac. Atzuzac. Un carreró que no té sortida. Aquesta m'agrada molt.
I n'hi ha una que a mi m'agrada molt, que és que els nens petits de vegades els hi diuen vols-me, i és que vols aigua, i diuen que probablement la paraula ma també vendria de Sara, perquè aigua, perquè és M-A. No sé com sonen ara, però vendria d'allà.
Quan sentim una remor llunyana o la mà allà en fora, aquesta remor és et saluat d'una conversació, et saluat de la mà. I aquesta paraula ve de salawat, que és una oració islàmica, que és un res repetitiu, i sembla com aquella remor llunyana. I no, ve d'aquí, de salawat, saluat.
Bon dia, sí, d'avui, 18 de desembre, és el Dia Mundial de la Llengua Àrab, una llengua, l'àrab, que parlen 130 milions de persones a tot el món. De fet, hi ha molts arabismes en totes les llengües europees, perquè els àrabs varen revolucionar l'agricultura durant l'edat mitjana, i per això tenim paraules com alcohol, que aquí també en dèiem esperit de vi, que és una altra paraula àrab, o magatzem, o siqui, o un altre element bàsic per la cuina, el sucre. A més, a les Illes Balears hi ha molt de topònims d'origen àrab, generat durant la presència islàmica que va durar més de 300 anys. El gaida, per exemple, ve de l'àrab i vol dir el bosc, o el kudi, que en àrab vol dir el pujol. El més reconeixible, però, són els començats amb Bini, que és un prefix d'origen àrab que equival a dir fill de, i que trobam a topònims com Bini Salem, Bini Parrell o Bini Ali. De fet, n'hi ha 15 de topònims amb el nom de Bini a les illes, a Menorca i a Mallorca. I a les illes també tenim moltes paraules que venen de l'àrab: carxofa, aujub, aumut, raval, talaia, albuferes, quebeig, gandul, llimona, matalàs, mesquí, mostassa, rambla, safrà, tafona, taronja. En canvi, és curiós que determinats parts de les Illes Balears atribuïm als àrabs alguns elements que en realitat no són àrabs. És el cas dels que zones de les Balears en deien blat de moro, quan en realitat no és una planta àrab, sinó que ens va arribar d'Amèrica. És per això que altres bandes de les illes els hi deien blat de les indis o maïs, que és un castellanisme. A les Pitiuses es diu daxa. I d'avui una expressió d'arrel àrab que apareix a les rondalles. Per la fat i fat que mi mare m'ha encomanat, tot el que vos diré sia a punt de veritat. Comencem.
Tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Com està? esteu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre vos acompanyem aquí a Ivetra Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Un programa que, com sempre, és ple de diversitat, juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i ara mateix qui les saben totes són en Celestia Olivé i en Miquel Junc. Va ser un dia més aquí, Celestia Olivé, com estàs?
Bé.
I Miquel Jú.
Va bé, va bé.
Com anam? Avui, com dèiem, Dia Mundial de la Llengua Àrab, Déu-n'hi-do, les paraules d'arrel àrab que encara es diuen, perquè, esclar, efectivament, la dominació islàmica a les Balears va durar més de 300 anys i és per això que encara doncs, tenim un llegat molt gros i avui hem repassat algunes de les paraules coincidint amb aquest Dia Mundial de l'Àrab, que és avui i que el parlen 130 milions de persones de tot el món.
Jo ara fa poc m'han dit que hi ha una companya de la redacció que n'està aprenent. D'àrab.
No podria dir més coses, segurament. Molt bé, doncs, amb aquest punt començam el programa, però tenim moltes més coses. Celestí, començant
sí,
per tu.
Sí, jugarem a Atento, repassarem avui l'actualitat del dia i parlarem del festival que avui a Hora Baixa se celebra, una nova edició del festival Incandescent en dijous a Hora Baixa, en format Hora Baixa.
Quan és fosc, estic com un llum. No penso en les coses, tots els dies fent cançons per cantar-les amb les oques i els rics, els més rics, són el cant dels grills. La, la!
En dijous Hora Baixa, el Teatre Principal d'Inca celebra un cap vespre dedicat a la llum, les arts visuals i la música electrònica, un espai de trobada obert a tothom que enguany incorpora una novetat, la col·laboració dels alumnes del talent emergent d'ADEMA, el nou campus universitari d'Inca, i amb les aportacions de llum que farà l'alumnat. El festival comptarà amb instal·lacions lumíniques, audiovisual, mapping, visuals en directe i DJ sets compliran tots els espais del teatre amb propostes contemporànies i experimentals.
I d'avui és l'Incandescent amb aquesta proposta d'Inca, però tenim més temes perquè avui hem de parlar de cinema, sí, i ho farem, com sempre, amb el pla subjectiu de Eugenia San Pedro.
Avui, a pla subjectiu, parlarem d'una pel·lícula que és una autèntica sorpresa, Vida privada, una pel·lícula dirigida per la Rebecca Flotowski i protagonitzada per una Jodie Foster absolutament desformada. La vaig veure al Festival de Cine de Valladolid y no vaig dubtar. La vida de programa Cine Ciutat. Después de encerrar...
Se me ha ocurrido algo, Gaby, y quiero que te lo tomes en serio.
Sí.
¿Sí? Bueno, es sobre mi paciente.
Todo el mundo tiene secretos.
Es la tercera sesión que falta sin avisar, Paula. Después de tres sesiones estoy empezando a preocuparme. Creo que la han asesinado. Pero ¿quién y por qué?
Bueno, esa es la pregunta.
¡Mierda!
Ja sé que aquest és el tràiler de Vida privada, la pel·lícula que avui comentarem en Eugenia San Pedro, uns dies que han vist per tots aquests premis, nominacions, prenominacions, Oscars, Goyas, Godis i tantes coses que també aprofitarem per parlar-ne amb Eugenia. Però avui també, Miquel, tindrem taula de redacció.
Sí, avui comencem parlant d'una acció solidària que han trobat preciosa, la passejada que han fet els usuaris d'una residència de la tercera edat de Palma en taxi pel centre de ciutat, per poder veure a llums de Nadal, preciós.
És una iniciativa que fan cada any i mos agrada molt, i tenen ganes de conèixer més coses.
De fet, he llegit un parell de reportatges de gent que hi va poder anar ahir I, clar, hi ha algunes d'aquestes persones majors que tenen més de 90 anys i no havien pogut gaudir mai de la decoració d'aquesta època de l'any. Així que, clar, emociona,
sí,
tot,
emociona molt, tot això. Més, sí, Palma està preciosa. I, clar, a veure aquesta estampa agrada molt i gràcies als taxistes que ho, clar, fan, sí, sí, realitat.
Ho fan voluntàriament i gratuïtament per aquesta, exacte, gent. També vos explicarem que vespreig ha estat la paraula triada com a neologisme de l'any 2025.
No. Balears està totalment en contra.
Vespreig.
Jo estic en contra, també.
És que ja sona,
una
sona
carta,
malament.
Que això que ho ha fet l'Universitat Pompeu Fabra.
No, això era unes votacions que feia...
Populars.
Trescat, TV3.
Sí. Però que aquí hi havia l'Universitat Pompeu Fabra.
Sí, havia, ara no me'n recordo quina universitat hi havia darrere, també, que era la que triava les paraules, però...
Clar. Farem una carta i direm que a
nosaltres,
no li agrada...
Però posam hora baixa, que és millor.
Vespreig.
És més, més guapa.
Clar, és que és vespre, s'hora baixa... és a dir, hora baixa, vespre, bona nit, no? Més o manco, diríem en aquest... Bona nit, si te colgues.
Exacte.
Ja és que vespreig pareix és trànsit si cap en es vespre.
Clar, això t'anava a dir, vespreig ja és es vespre.
Vesprejam.
No,
és que convida ja...
No t'hi poses a les 5 de s'hora baixa, vesprejar.
No. No.
Oh, sí.
No. I ara no està de moda sortir al vespre, ara està de moda s'hora baixa. Clar.
Bé, llavors, a mi dia, hora de vermut, i sí, ja t'hi poses.
Llavors comentarem,
no? Comentant,
sí, farem
sí,
la nostra esmena.
I acabarem amb una notícia que també crida l'atenció, perquè hem de parlar de la Fontana di Trevi de Roma, perquè a partir de l'any que ve s'hauran de pagar 2 euros per poder accedir-hi.
Questa strada sembra finta e dipinta da Renoir.
Sempre va bé parlar de Roma. Sí. I per cert, sabeu qui ja ha arribat a Roma?
Mos ho han dit, en Toni Viscafó.
Ah, el nostre becari.
Ah, sí, sí, sí.
El pobre ja...
Que bé,
ha anat a visitar...
Ara
que ha acabat atent el seu passatge.
Sí, sí, exacte, ha anat a visitar en Rabassó i en Andreu, que són allà... fer la volta a Europa.
Què deuen fer tots tres per allà?
No ho sé, jo em fa por.
Bé, sabrem allò que ensenya, no?
He vist un vídeo.
Segurament ja dinen de pizza,
sí,
o de pasta, segur, segur.
Però he vist un vídeo que en Toni el tenia dormint tot tres dits una habitació.
Ah.
I en Toni el tenia dormint un matalassant que no feia ni un pam de gruixat en terra.
Bé, jove.
El que s'ha de fer per estalviar.
Però no dormen a la furgoneta.
No, no, no.
Tant
no,
sort que tenen,
no, no, depèn del dia.
Tant sort que tenen pensió.
Sí, però fa fred, sí, ara a Roma.
Sí, sí.
Sí, són joves.
Sí,
llavors
són
de telefonarem, si podem.
Si podem. Ara jo li he demanat a en Toni, si el poden telefonar.
Sí. I si van a la Fontana i de
volen saber de què ha dinat avui.
Clar, jo crec que és fàcil.
Sí,
estarà entre
fàcil,
o pasta o pizza.
Sí. Sí. Sí.
En tot cas, si ha anat a la Fontana de Trevi, li demanem si ja fan pagar aquests 2 euros per accedir-hi i per tirar una moneda, que
no, clar,
aquesta és la notícia.
És això, tira't la moneda i encara te fan pagar 2 euros.
Així és. Però bé, a la tercera hora de programa, a partir de les 5, parlarem de Petit Mallorquinar, un llibre per atreure les noves generacions a les tradicions de Mallorca.
Idea simple, surt de la campanya nadalenca, l'editorial Melicotó acaba de publicar Petit Mallorquinari, una obra de Jaume Vic que cerca difondre el patrimoni cultural de Mallorca entre les noves generacions. Aquest volum neix com una eina per la preservació dels costums, les festes i les tradicions populars de l'illa.
Mm-hmm. I avui parlarem,
el coneixerem.
Amb Jaume. Exacte, amb en Jaume Vic. I a partir de les 5 i mitja també rebrem el nostre col·laborador que parla de pagesia. És en Tomeu Mesquida i, com sempre, ho fa en ses fites ben netes, avui dedicades a una col molt nostrada.
I d'avui parlarem d'una de ses hortalisses protagonistes de sa cuina tradicional de ca nostra, ara que comença... s'hivern i abordam una temporada de plats i receptes tradicionals, no pot faltar a que nostre les cols borratxones o la col borratxó o la col borritxona, que és una de les cols més apreciades, amb un gust més destacable, reconeixible i apreciat per nostres majors i de cada vegada per més joves. Fa un parell de setmanes que l'hem mencionada i ja era hora que li dediquéssim una secció de les fites netes en aquesta hortalissa. En parlem d'aquí una estoneta.
Fins ara.
Qui vulgui ses fites netes, basta m'escolti cantar. Qui sentirà sa tonada, qui farà cas en els vells, qui guardarà sa contra.
Sí, a la fi, la Col Borratxón, ara justament en Xisco Noies, però d'aquí una estona vendrà, i és el seu producte estrella.
Clar, i el seu tema.
I se deu dir Borratxona perquè
és aquesta molt.
Col que agafa molt el suc.
Pot ser.
Segurament.
Pot ser.
Que beu molt de suc, però això se deu dir Borratxona.
Sí, jo tampoc m'hi havia fixat per
veure. No ho sé, té sentit. Però vos agrada, a mi m'agrada molt.
Sí.
Dins un bullidet, un bullit d'ossos amb una col borratxona. Sí. Ja no hi ha res més bo. I no, després, amb en Tomeu, parlarem d'aquesta col, menys encara se fa i se conserva aquesta varietat local. 3 hores de programa, que ara comencen, i les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
O ens podeu escriure a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol, o bé el correu electrònic
o sorpresa,
que nosaltre que tentol@ib3radio.com.
I de Celestí, i quedes en jo.
Queda
i en Miquel
sí.
Se'n va una estoneta, ara tornarà.
Vaig a acabar el cafè.
Ben fet.
Fins ara.
Serà fred.
I, sí, sí. I a saludar les nostres convidades, però abans hem de saber qui maneja el so avui d'aquest programa i ja dilluns, dimarts, dimecres i dijous, aquí. 4 dies amb en Bernat. Dani, no tinguis por. Bernat.
Vine.
Nadal. Gràcies, Bernat. Són les 3:21 i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Sí, arriba el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb les nostres convidades d'avui.
I d'així, la rabiosíssima actualitat avui ens du a parlar de dos llibres de dues autores mallorquines que l'han dedicat a les místiques.
Així és, avui parlant de místiques, perquè dues estudioses i escriptores mallorquines, na Rosa Planes i na Begoña Méndez, han publicat enguany 2 treballs editorials dedicats a la mística i a les místiques de Mallorca i d'arreu del món. En el cas de Rosa Planes, l'editorial Leonard Montaner ha publicat el llibre titulat Místiques mallorquines, en el qual na Rosa Planes ens introdueix en el tema, explicant-nos què és el misticisme i de quina manera s'expressa progressivament entre sofriment i goig o sobtadament en forma d'èxtasi.
Sort o de bon so, ja vos podeu amagar perquè el dimoni vos cerca dins un pou vos vol tirar.
ara entendreu per què escoltam Sort o Maceta de ses Pitxorines, perquè així mateix, na Rosa Planes, en aquest llibre fa un recorregut per diversos centres històrics de sa religiositat femenina a Mallorca, com per exemple el monestir de Santa Clara de Palma o de Santa Magdalena d'Inca. Místiques Mallorquina recull també un seguit de biografies de dones que optaren per transitar la vida ascètica, algunes de més conegudes, com per exemple Francina Aina Siré, Catalina Tomàs, que ara escoltàvem, Alberta Jiménez, i moltes altres encara per donar a conèixer com són Sansa de Mallorca, Clara Coloma Fiol o Caterina Maura.
En que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma, crecí y el descaro lo aprendí por el por Barcelona. Perdí mi lengua en París, mi tiempo en el E, los hills en Milán, la sonrisa en UK.
I per altra banda, l'escriptora i professora mallorquina Begoña Méndez fa poquet també que ha publicat el seu darrer llibre titulat Místiques. A l'editorial Wonderkammer, en aquest llibre Méndez explica com la mística és l'experiència de s'unitat amb el cosmos o la vivència de Déu. Al llarg de la història, les dones han transitat aquest camí de manera singular. Les místiques aniquilen la seva identitat ególatra i s'obren a la bellesa del món a través de l'escriptura o de la pintura. Després d'abordar el diari íntims de 10 autores amb ferides obertes, Begoña Méndez proposa un recorregut per les obres de Beatriz de Nazaret, Margarita Poret, Josefa Torra, Kilma Afklint, Simone Veil, Clarice Lispector, Marosa Di Giorgio, Chantal Maillard i Anne Carson. Un assaig que està format d'experiències transcendents que ressonen des de l'edat mitjana fins als nostres dies. Un bagatge de dones sàvies que han trobat en l'expressió artística un lloc propi, un mode d'estar en el món i alhora més enllà d'ell. I com que avui tenim dues estudiants fantàstiques que estudien el passat i també el present...
Dit i fet, dedicarem el joc de Tèntol a les místiques. Tèntol.
Continuem, i avui també tenim pregunta del dia, i la pregunta d'avui diu així. Fra Juníper Serra fou beatificat pel papa Joan Pau II, iniciant així el camí cap a la canonització que va arribar l'any 2015 amb el papa Francesc. Juníper Serra és el segon natiu de les illes a ser canonitzat, però sabeu qui va ser el primer primera?
El gos devia mordar quan ha sortit Teresa Rampell. No ho admetràs, però et veus en el mirall de l'ascensor i et trobes guapa.
I per contestar la pregunta d'avui tenim tres opcions de resposta, com cada dia, Celestín.
Sí, va ser Sansa de Mallorca, va ser Ramon Llull o bé Catalina Tomàs.
Quina d'aquestes tres persones va ser la primera a ser canonitzada en la història de les Balears? Sansa de Mallorca, Ramon Llull o Catalina Tomàs? Per jugar nosaltres teniu dues opcions.
Si ens podeu enviar la resposta a l'història de l'Instagram de Tèntol, que és @tentolib3, i també ens podeu telefonar al 971-13-99-00 i ens donau en directe, així vos sentim, la resposta 971-13-99-00.
Ara tornem.
Tres ràdios, memòria.
Aquestes festes, quan dediquis temps a seleccionar el millor per la teva taula i els teus regals, recorda que amb l'oli també pots compartir sabor, qualitat i tradició. I no hi ha elecció més bona que l'oli de Mallorca amb denominació d'origen. Un producte que acompanya els teus plats i celebra el teu origen. Pel Nadal que ens reuneix, l'origen que ens uneix. Oli de Mallorca. amb el suport del Consell de Mallorca. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé en sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar sa festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en què els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalenc a la ràdio pública. Concert de Nadal, el dia de Nadal, a les 9 del vespre a IB3 Ràdio.
I som en directe aquí a IB3 Ràdio i avui teníem una pregunta per fer als oients. Parlaven que Juniper Serra va ser beatificat pel papa Joan Pau II, iniciant-se així la canonització que va arribar el 2015 amb el papa Francesc. Però Juniper Serra va ser el segon nadiu de Balears a ser canonitzat i la pregunta era qui va ser el primer, la primera. I teníem tres opcions, no recordàvem,
sí,
Celestí.
Va ser Sança de Mallorca, va ser Ramon Llull o bé Catalina Tomàs.
T'he de dir que hi ha hagut respostes, sobretot encertades, però també per Ramon Llull, perquè un 25% dels nostres oients han votat Ramon Llull, perquè és veritat que Ramon Llull ha estat allà, però finalment no ha arribat a ser santificat. A veure si passa. Però Catalina Tomàs, sí, de fet, és la santa de Mallorca, i tot i que li van beata, ella és santa, i ja ho sabeu que... A veure, i ho han dit, un 74% dels nostres oients han votat per Santa Catalina Tomàs, que avui era la resposta correcta. Va ser monja mallorquina al segle XVI, beatificada el 1792 i canonitzada més tardanament, perquè ho varen fer l'any 1930, que va ser quan va ser canonitzada. I així heu participat gràcies a la pregunta del dia, però ara sí, arriba el moment de conèixer la nostra convidada.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
I per conèixer la nostra primera convidada d'avui, una convidada que hi faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són les místiques mallorquines. Però abans de parlar amb ella, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
El qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
Per favor, vostè qui és?
Qui?
Qui és?
Vostè qui és?
Com se diu?
Em dic Rosa Planes.
M'agrada aquest nom.
D'on ets?
Són de Palma.
Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
Vaig anar a Sant Rafel.
Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
En aquests moments treballo per jo mateixa.
Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
Digui'm què necessita per fer la seva feina.
Silenci, llibres i tranquil·litat.
Tot això ha de tenir algun sentit. Creu en Déu?
Creu en Déu, vos ha demanat?
Ah, sí, clar que sí, naturalment.
Quina túnica més bonica. Mare Déu, on l'ha comprada?
No, Pac, no per tu diguis, eh?
No sé quina túnica, és invisible, pot ser.
Que simpàtic. És meravellós veure't en tan bona forma, saps? Molt de gust de conèixer. Continuem? On s'alimenta la fantasia? El cor o el cap?
A les dues bandes per igual.
La meva única missió en aquesta vida és la de consolar i estimar. Quin és aquest pes tan gran que t'oprimeix la teva ànima?
La culpa.
Un bon numeret. Deu estar esgotada.
Ja ha passat tot. I bé està el que bé acaba. Ho he trobat absolutament perfecte. La felicito de debò. És tan encantadora com me l'havien descrit.
El seu full de serveis és excel·lent. És competent, disciplinada.
És una noia plena de llum.
I ets tan llesta.
Tenim les gravacions i ben guardades.
Espero que tingui una bona estada.
Dediquis a prendre el sol una setmana i quedarà com nova. Li dono la meva paraula.
Ens han de respondre al qüestionari electrònic i ja poden saludar a Rosa Planes Ferrer, escriptora i crítica literària. Benvinguda, com estàveu?
Hola, bon
Molta
dia.
Gràcies.
Bon dia.
Doctora en filologia i filosofia, les dues coses.
Sí, i té més estudis, no, que, no importa que els citem. No.
És que si havien de dir tot allò que heu fet, no me'l bastaria aquest programa, però déu-n'hi-do, avui volem parlar de místiques perquè darrerament se n'està parlant molt i en guanyar coincidit que dues autores mallorquines heu tret un llibre sobre místiques, més o manco, paral·lelament i sense tenir una constància una de l'altra, perquè tu sabies de l'existència del llibre de Nebe Goñá Méndez de místiques?
No, la veritat és que no.
Però tu fa molt d'anys que estudies, Rosa, aquest sentit.
Sí, estudies la mística, no tan sols en el sentit religiós, sinó també bastanta més perspectiva artística, filosòfica i de molt d'altre punt de vista, vaja.
Exacte, i de fet, en aquest llibre, Místiques mallorquines, que és fantàstic, perquè a més introdueixes molt bé el concepte de les místiques, perquè és mal de, a vegades és mal d'explicar què és el misticisme.
Sí, és mal d'explicar, sobretot perquè és una paraula molt, molt oberta, en el sentit de que hi entren moltes coses, perquè també pot ser místic un xaman d'aquests d'allà de l'Àfrica que curen i tal, també se li pot dir místic, i se pot dir mística a lo millor a una certa espiritualitat de la Índia. Vull dir que és un concepte que no és aplicable només a una sola religió ni a una sola cultura, sinó que està molt més obert, no? I per això, clar, es fa difícil acotar el tema.
M'agrades perquè comences el llibre explicant, Rosa, que la mística no té gènere, és a dir, un home pot ser místic, una dona pot ser mística, indistintament, però sí que te centres en les dones, i Nebe Goñá també en el seu llibre sí que ho atribueix a una cosa més, més, més femenina, més de dona. No sé, en aquest sentit.
Sí, supos que hi ha tendències de pensament que ho relacionen més amb la part femenina. Això és no és d'ara, vull dir, això quan també se volia encarregar les místiques deien que era una forma d'histerisme femení. Això se va dir en el segle XVII, en les posseïdes de l'Udrun, etc. No? La dona pareix que té, com diríem, una facilitat per contactar amb son món espiritual. Però, com dic, simplement pareix, perquè també hi ha la dona que és tot el contrari, materialista, pràctica i tot el contrari. Per tant, clar, jo el que he fet en el meu llibre és simplement intentar donar una sèrie de models mallorquins de dones que sí tenim constància que van experimentar uns episodis místics. Eh? Uh-huh. I com veiem, totes elles són molt diferents unes de les altres. I també veiem una cosa, que hi ha una unitat històrica, hi ha una cadena. No és que en surti una i no n'hi hagi més, sinó que hi ha una cadena que els relaciona. Uh-huh. Per tant, això crec que no s'havia fet i és el que jo intent. El llibre, com veus, és un llibre que no és molt llarg, no, és un llibre que està escrit perquè ho pugui entendre tothom, exacte, sense entrar en elucubració massa erudites ni massa elevades, i simplement per posar el tema damunt la taula. Uh-huh. Hi ha molta feina per fer, jo en continuo fent amb un registre més acadèmic, com més, de més profunditat, però era un llibre que crec jo que faltava.
Necessari, i per posar les bases, i també per posar noms. Perquè
exactament,
aquí...
per posar noms, perquè hi ha moltes dones que han estat silenciades, a vegades fins i tot perseguides en vida, com algunes de les que hi ha aquí, que no ho han tingut fàcil, i que, per altra banda, han contribuït i molt no tan sols a la mística, sinó a la societat de l'època que els va tocar viure.
Uh-huh. És així. Però, per exemple, ara tornant un poc a la de gènere, Ramon Llull era místic?
Ramon Llull era un místic, però era un místic especial. Que això sempre s'ha dit, que en la mística d'en Ramon Llull, perquè, clar, per a ser místic has d'arribar en el rapte, a l'èxtasi. I és una cosa que en el cas de Ramon Llull no se sap, perquè ell no parla en cap moment d'haver tingut una experiència d'aquestes característiques. Per tant, mos quedes dubte, el que passa és que sí que era un contemplatiu, això sí. Mm-hmm. Un contemplatiu és el començament del misticisme, perquè, clar, si tu no contemples i tot el dia estàs en el món, per dir-ho d'alguna manera, evidentment no arribes en aquest nivell. Però si ets una persona contemplativa, com totes aquestes dones que jo parlo en el llibre, tens la possibilitat d'arribar a l'èstasi, i l'èstasi és el punt màxim del misticisme.
Del misticisme. Clar, m'ha creat l'atenció que, per exemple, Sor Francinaina Siré era mística.
Sí.
Per què?
Sor Francinaina era una persona que la podien trobar asseguda allà, diuen, a la porta de casa seva, i que estava completament en una altra dimensió. Sor Francinaina era una persona molt pràctica, també, per altra banda, perquè un místic no vol dir que estigui tot el dia en sos ulls per amunt, no. Un místic, Santa Teresa mateix, també era una mística, però tot el dia estava fent fundacions i tot el dia anava aquí i anava allà. Vull dir, tenen una vida normal i pràctica. Uh-huh. Però aquests moments que, en què queden en rapte, no saben què passa, però estan en una altra dimensió. I Sor Francinaina és un exemple.
És un exemple, com ho és Santa Catalina Tomàs, també, que són les més conegudes.
Santa Catalina Tomàs, com tu has dit, l'eterna beata, perquè aquí sabeu que mos agrada això de beatos i beates. I no.
Sí, però et santa ella.
Mos sentim més poca cosa, lo millor que altres bandes, que tot d'una sant, i aquí sempre són beatos. Bé, i després, això és un
la
discurs.
Com a santa.
Santa Catalina. Santa Catalina Tomàs, una gran santa, però també una gran santa perquè va tenir, perquè per arribar a la santedat se necessita, a part de la pròpia santedat que tenia sense cap dubte, altres ajudes posteriors que t'ajuden a fer el camí fins en el Vaticà i fins a ser canonitzat.
Que això ja és un altre camí que no és tan místic, aquest.
No, és un camí terrenal i un camí a vegades també ple de coses sorprenents.
Rosa, i quina va ser la primera mística i després quines vendrien? Mística mallorquina.
Bé, na Sansa, que heu parlat. Na Sansa és un personatge molt interessant. Era reina de Nàpols i va viure un moment en què hi havia una efervescència franciscana. Val, tots sabeu que Sant Francesc va ser un revolucionari. Sant Francesc va ser un gran místic. I, a més, és el primer estigmatitzat de la història. Estigmatitzat, ho diré per als qui no ho sàpiga el que vol dir, és reproduir en el propi cos els estigmes de Jesucrist. O sigui, els forats que li van fer esclaus a les mans i en els peus i la llançada en el costat. Aquestes persones que arriben en això són els estigmatitzats. N'hi ha molt pocs. En tenim un en el meu llibre, que és Na Margalida Cativa. Na Margalida Cativa de Costitx diuen que estava estigmatitzada. Vull dir que tenim fins i tot una innocenta. Per tant...
ni res, coneguda.
Ni massa coneguda.
No massa.
Ni massa coneguda. Perdona, m'he oblidat de la pregunta.
Quina va ser la primera mística i després quines vendrien?
Na Sansa.
D'importants.
Na Sansa, com a mínim, va ser una persona molt acostada en el radicalisme franciscà. El radicalisme franciscà en què consistia? I per què era tan revolucionari? Perquè era un elogi de la pobresa, una dignificació de la pobresa. Els pobres sempre havia estat vist com una cosa, com una desferra de la societat, com encara ara, segons quines societats anglosaxones, el pobre ho és perquè té la culpa ell de ser pobre, perquè és un inútil, perquè no fa feina, etc etc. Sempre té, com si tinguessin la culpa. En canvi, el catolicisme, i sobretot a partir de Francesc d'Assís, la dignitat dels pobres es posa damunt i diu que la iglesia que no serveix en el pobre no és iglesia i no està seguint a Jesucrist. I a partir d'aquí, clar, hi ha un cisma perquè la barma grossa a dins l'iglesia. Clar, i a partir d'aquí hi ha un posicionament. I la casa real mallorquina, en Na Sansa i l'infant Felip, són radicals en aquest sentit. Encara que fos una reina, era una reina que tot el dia estava repartint almoines, tot el dia fundava convents i tot el dia estava en oració. Si va ser mística, jo no hi era, no ho sé. Vull dir, no tinc indicis suficient per afirmar una cosa així. Però que va estar a prop de místics, això sí que ho poden dir amb tota certesa.
Rosa, no sé si estàs al cas, però com una moda, diguem-li així, en Rosalía i tot això.
Sí, hi ha una moda, sí.
Que parla, que s'apodera...
Està a l'ordre del dia, ara.
Sí, del misticisme. I avui llegia que ho fan també perquè la classe mitjana occidental està desorientada, presa de la seva obsessió per trobar l'experiència autèntica enfront de la impossibilitat d'experimentar més enllà. Per tant, és una època com de crisi espiritual.
Sí.
No sé si estaries d'acord amb
bé,
això.
Bé, el tema aquest de Na Rosalía, jo no és la primera música seva que escolta, he escoltat altres coses, és una persona que està molt ben orientada, no sé si només és ella o hi ha qualque cosa més a darrere, suposo que sí, que hi ha tot un equip, i sí que sap pautar molt bé les necessitats socials del moment i sobretot les necessitats socials d'una classe d'adolescents i jove, que...
I no tan jove.
I no tan jove, perquè avui en dia la joventut arriba fins als 70 anys, com tots sabem. Però bé, aquest fenomen, que, com dic, també està molt ben muntat en el màrqueting que hi ha a darrere i tota la posada en escena, etcètera, tot això obeix també, efectivament, si no hi hagués la necessitat, no hi hauries producte. Això també en música i en totes les coses.
És un estudi de mercat i de...
Sí. Això no vol dir que ella no pugui tenir la seva sensibilitat, no sé si mística, perquè, clar, el que no pot ser místic és el narcisisme. Això sí que és una antítesi.
Exacte.
El místic no és narcisista.
Això sí que ho he llegit. És a dir, tots els místics lleven el seu ego, el posen...
És el primer que s'aniquila. Fins i tot, parlaves d'Anna Simone Weil, que dius que n'ha
guanyat. Anna
Simone Weil, que era una persona intel·ligentíssima, se'n va anar a fer feina a una fàbrica, que es pogut fer feina a qualsevol universitat, perquè va voler experimentar l'anonimat de sobrer. L'anonimat de sobrer. Aquella vida miserable. Per què? Perquè era realment una persona amb espiritualitat mística i amb capacitat d'entrar a la dimensió que no és la teva, que és lo difícil, perquè sempre mos estem mesurant nosaltres mateixos, mos mirant sempre com la nostra pròpia referència. El místic el que fa és tot el contrari. Per tant...
Clar, però en l'època aquesta de l'extrem individualisme, egocentrisme, etc, que no ho dic jo, ho diu tothom.
No, ja...
Com és difícil conjurar
clar,
una cosa en salt.
Per què aspiram a l'altre? Perquè mos fa falta. Perquè, clar, la persona humana no s'abasta a si mateixa. Per molt que t'estimis i te facis selfies i te col·loquis i diguis, oh, és que sóc la leche. No mos basta. Arriba un dia que dius... també me cans, no?, de jo mateix. I dius, què hi ha més enllà de jo? I aquesta pregunta és el que això, tot aquest món místic, espiritual, mos pot donar una resposta.
Una cosa comú també en totes les místiques és que cerquen, estan guiades per l'amor. És a dir, l'amor és allò que mos mou. No sé si estaries d'acord.
Sí. Però no és un amor... perquè la paraula amor és com la paraula mística. També...
té moltes excepcions.
És com la paraula Déu. Ho vol dir tot i no vol dir res. Per tant, les paraules són, a vegades, una eina del dimoni. Clar, l'amor, però quina classe d'amor? Se pregunta.
Clar.
El místic no s'estima a si mateix, perquè quasi tot se mora molt aviat. Se'n moren molt aviat perquè se donen molt mala vida molt mala vida corporal, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, he llegit també a Begoña, no sé quina mística, que mor de fam, perquè
se donen mala
fa una
vida
vaga de fam.
Se donen molt mala vida.
I acaba morta.
Per tant, el misticisme no és la màxima puresa?
És puresa, però no és salut. Sí, m'enteneu. Clar, si un se castiga molt, però bé, clar. Avui en dia jo a vegades sempre poso aquest exemple. Hi ha molta de gent que se'n va al gimnàs i se m'aixaca, o que se'n va a córrer per les muntanyes i fa quatre maratons i un Ironman i vinga i se m'aixaca i tu dius, però bé, això si ho fes amb un sentit, si tingués un sentit espiritual, aquesta persona la capacitat que té...
És un culte al cos.
Però, exacte, el que està desviat és l'objectiu. Però la capacitat humana de resistir dolor i de superar-se és infinita.
És així. Anna Rosa Planes ha escrit un llibre, si un místic en mallorquins en té molts altres, però avui mos centram en aquest, i ara la farem jugar una mica, ja que ha vengut.
Pensar i contestar, tot és començar.
Molt bé, per acabar aquesta primera hora de programa, Rosa, sempre fem un joquet i ara te'l farem a tu. I en aquesta primera prova tindràs 30 segons per enumerar paraules relacionades amb les místiques.
Vinga, Rosa, tens 30 segons per dir noms de místiques de les Illes Balears.
A veure, quan vulguis, tens.
Tens.
Sor Anna Maria del Santíssim Sacrament, Maria Lira Cativa i Catalina Tomàs.
Catalina Tomàs. Aquestes tres són les que tu consideres místiques.
No, n'hi ha més. N'hi ha més, però m'heu dit tres, no?
Ah, no, t'ho dic 30 segons.
Ah, m'heu dit 30 segons. Ah, no, i doncs sí, n'hi ha més. Per exemple, jo crec que també... Ai, ara no m'ho sortirà el nom. Catalina Maura, na Clara Fiol, sense dubte, na Joana Torres, i na Alberta Jiménez.
Na Alberta Jiménez, que dona nom a una escola.
A una escola. Mm-hmm.
Qui era Alberta Jiménez, Rosa?
Home, Alberta Jiménez és una dona de segle XIX, però una dona molt avançada en el seu temps, que va ser una gran pedagoga, va fundar l'escola normal i després també va fer, vaja, va donar camí a l'educació femenina i va modernitzar l'educació femenina, que no hi havia res, i ella és de les primeres, diríem, els primers pilars de l'educació femenina a les Illes Balears.
I en el nivell místic, què arriba a fer?
Bé, ella va tenir una vida... Se va casar, va tenir fills... Va veure morir l'home, va veure morir un fill, en fi, va tenir una vida amb experiències traumàtiques molt fortes, però sempre va tenir aquesta religiositat tan poderosa que la va fer tan forta i en el mateix temps tan unida en aquesta espiritualitat que dèiem i que probablement ella degué experimentar episodis místics perquè era una dona que, sobretot, l'oració també és un dels camins que te duen a l'èxtasi i a aquesta experiència mística.
Mm-hmm. Molt bé, molt interessant. Tenim una altra prova i és aquesta.
Guanya qui la sap més llarga.
Ara farem un joc, Rosa, i te farem unes preguntes en dues opcions de resposta, que segur que sabràs, però bé, així també jugam amb els nostres oients. Bé, primera pregunta. Santa Teresa, coneguda popularment com Teresa de Jesús, és coneguda per haver tingut experiències místiques i sobrenaturals, el que se'n diu episodis d'èxtasi, que ara parlàvem. Teresa primer va pensar que era cosa del dimoni, però llavors va començar a pensar que era cosa del bon Jesús. Era el que en diuen una il·luminada, perquè tenia ocre... visions celestials. A Palma, a la Rambla, de fet, tenim el convent de Santa Teresa, que va ser fundat l'any 1613 i és conegut popularment com el convent de les Tereses. Però sap de quin ordre són?
Són carmelites.
Ja no em porto les avions. Ana Rosa.
No ha fet falta.
Són de sorda de ses carmelites
descalces. Descalces, clar. Que reformades.
Què vol dir això?
Home, carmelites descalces. Hi havia una altra branca de ses carmelites que anaven calçats i que era com a més... una ordre més relaxada, per dir-ho d'alguna manera. I la reforma, que ve en Santa Teresa i en Sant Joan de la Creu, la branca dura, i per això són descalços.
D'acord. I encara n'hi ha en el convent de Santa Teresa?
N'hi ha moltes. Els desconvents, la darrera notícia que tinc, que no té problemes de vocacions. I és una regla duríssima.
Sí? I són allà a la Rambla?
Són allà a la Rambla. I gent jove.
I estan tancades?
Tancadíssimes.
No surten. Jo a vegades els sent cantar. Pot ser?
Surten en el seu hortet. En el, seu hortet, en el seu hortet. Que jo, quan era petita, que jo vivia bé, la meva àvia vivia en el carrer dels Horts, jo les veia i s'amagaven. Que se veia per allà, a sort que feien feina. Sí, sí. I quan veien que qualcú els mirava, s'amagaven.
Que curiós. I deu haver qualque místic encara allà?
Sempre n'hi ha.
Sempre n'hi ha, Molt bé, segona pregunta per tu. Per la mare de Ramon Llull, que abans ho hem dit, que va tenir una vida llarga per l'època, atès que va morir 84 anys. La seva família pertany a la noblesa que acompanyava el rei Jaume I en la conquesta de Mallorca, i el jove Llull rep la típica formació cortesana, també sa casa, té dos fills, però l'any 1263 té lloc el canvi considerable en la seva vida arran d'una sèrie d'experiències que diuen que són místiques, que abandona sa família, abandona doncs, tots els seus estaments socials i se va a la seva missió, al seu objectiu, que és la conversió d'infidels. Estaríem d'acord, més o manco?
Més o manco.
Més o manco, sí. Què puntualitzaries?
Diria que no va tenir una experiència mística, va tenir una visió.
Visió.
Que no és el mateix.
No és el mateix. Ell va tenir una visió.
Visions. Va veure fins a 5 vegades Jesucrist, que se li apareixia el vespre, i no sabia per què. I té aquesta sèrie... A més, la primera vegada no fa cas, la segona fins a 5 vegades que se li apareix.
Clar, dins d'aquesta vida contemplativa de Ramon Llull, que un dels llocs que va freqüentar va ser Espui de Randa.
Sí.
Allà hi ha una planta que se diu... que hi hauria també una... Bé, doncs que Ramon Llull hauria deixat la seva empremta. Saps què se diu aquesta planta?
Sí, la mata. La mata escrita.
Que això també és una, suposo, sí, una llegenda molt curiosa.
Sí, però hi ha coses molt... Bé, ja sé que no poden xerrar molt, però és una llegenda que ha donat molt de joc. Ha donat molt de joc, fins i tot a Sart, el pintor Matty Clarwen, que vivia per allà, per Randa no, vivia per d'allà. Però va pintar la mata escrita. Mm. Té una sèrie de pintures molt interessants en què reprodueix la mata escrita.
Diuen que les fulls estarien plenes de línies i punts, que seria com una mena de codi oriental.
Bueno, diuen que són lletres hebrees. En Mati, que era jueu, també pinta les lletres s'àlef, bet, l'alfabet hebreu.
Molt bé, molt curiós. La mata escrita. Va, tenim una altra pregunta per tu. Catalina Tomàs va néixer a Vall de Mossa el 1531, a Bandit, i bé, va tenir doncs una vida... de nina era com a molt malaltissa, solitària, se varen morir els seus pares, va quedar orfe de molt nina, amb tots els seus germans, i diu la llegenda que 6 anys va tenir una visió de Jesucrist. Tot plegat li va fer entrar la vocació a sa monja, va viure uns anys a Raixa, fins que la varen acceptar al convent de Santa Magdalena. Però saps què va passar aquell dia que acceptaren a Santa Catalina Tomàs al convent de Santa Magdalena? Això que diuen que va passar.
Que va ploure 3 dies i 3 nits seguides, o que se varen posar a sonar totes les campanes de tots els convents sense intervenció de ningú?
Ja diria que lo de les campanes.
Així és. Això diuen. Varen sonar totes les campanes sense intervenció de ningú. I teníem una darrera pregunta, que era sobre Simone Weil, que és aquesta que també explica a Mística el navegament des del seu llibre, que tu n'has parlat, i de fet la pregunta era en un poc en aquest sentit, perquè Simone Weil hi ha un moment que vol fer aquesta humiliació patida des d'ella mateixa, i és per això que se'n va fer feina a una fàbrica per fer aquesta feina física. I te volien demanar si sabies quina fàbrica era.
Ho sabia, però ara en aquell moment no me'n record.
En el sector de la construcció d'edificis o a una fàbrica de cotxes Renault?
No, els edificis, però no me'n record i té un nom. Té un nom a la fàbrica.
I de Simone Weil també fou mística.
Sí.
I Rosa Planes, enhorabona per aquesta feina fantàstica i segur que més coses que prepares.
Sí, sí, sempre estic preparant coses.
Ja mos ho contaràs aviat.
Si voleu.
I tant, estàs convidadíssima, que mos encanta. Rosa Planes, moltíssimes gràcies. Avui hem parlat de místiques mallorquines. Ara arriben els serveis informatius i tornen tot d'una.